Bona nit. Bé, començaríem doncs aquest ple, un ple extraordinari, degut a aquesta situació excepcional que estem visquent al país, en el que hi ha un únic punt, que és la moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya. Li passo la paraula a la Laura Costa, que llegirà la moció amb els seus acords.
Moció per aturar la suspensió de l'autonomia...
Sí, perdó, Sergi?
Hauríem de ratificar l'urgència primer de la sessió, entenc, abans de llegir la moció.
Molt bé. Ratificaríem l'urgència de la moció, si tots els grups estan d'acord. Sí? Molt bé, doncs tothom hi vota favorablement i, per tant, passaríem a la seva lectura.
Moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya. L'acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la suspensió de l'autonomia de Catalunya evidencia que davant d'un problema polític la resposta de l'Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. 38 anys després de recuperar l'autonomia catalana amb l'aprovació de l'Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els que volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d'anul·lació política. L'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola liquida, de facto, l'autonomia catalana a través d'un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l'Estat espanyol i que s'ha concretat en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d'internet i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del Parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra la població pacífica l'1 d'octubre, l'empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya. El govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de la repressió i la vulneració de drets, en lloc d'escoltar el clam del poble i les institucions de Catalunya, que en les eleccions del passat 27 de setembre del 2015 van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 d'octubre, en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya. Per tots aquests motius, es proposa al ple de l'Ajuntament de Sant Celoni l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del passat 1 d'octubre, en els termes que estableix la Llei del Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República, aprovades pel Parlament de Catalunya. Segon, condemnar la violació dels drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l'Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes. Tercer, instar el govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Quart, comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Associació de Municipis per la Independència, al govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya.
Bé, ara donarem pas al que és el debat polític. Aprofito que no ho he fet abans per saludar a les persones que avui ens acompanyen al ple i per saludar aquelles persones que ens es pugui estar seguint per la ràdio. Si hagués faré un primer posicionament com a partit demòcrata, quan parlem de Catalunya, quan parlem de la independència, crec que no podem oblidar allò que és essencial, el que li dona consistència. Catalunya és una nació amb una història, amb una cultura pròpia, si una llengua. No tenir-ho en consideració, menys tenir-ho, fins i tot negar-ho, conforma en essència el motiu pel que som on som. Catalunya és una nació, i ho va explicar molt bé Pau Casals a la seu de Nacions Unides, i de manera amb una traducció perquè en aquella ocasió ell es va dirigir als assistents en anglès, va dir: «Soc un català. Catalunya és avui una província d'Espanya. Però què va ser Catalunya? Catalunya va ser la nació més gran del món. Us diré per què. Catalunya va tenir el primer Parlament, molt abans que Anglaterra. Catalunya va tenir les primeres Nacions Unides. En el segle XI, totes les autoritats de Catalunya es van trobar en una ciutat de França, aleshores de Catalunya, per parlar de la pau. En el segle XI. Pau en el món i contra la guerra. Això era Catalunya. Catalunya té les seves arrels molt antigues. I aquí ho situa l'any 988, quan Borrell II es va negar a renovar el pacte de vassallatge que tenia amb el rei francès. És aquesta història, com a nació, amb les nostres institucions, que donen forma administrativa a una manera de ser, de fer, que configura una cultura pròpia i que afavoreix el naixement i posterior desenvolupament i manteniment d'una llengua. Per què Catalunya té llengua pròpia? Doncs no cal ni tan sols conèixer la història, és una evidència que emana del sentit comú. Doncs perquè en el seu moment, i els experts ho situen, al segle VIII, es configurava com una unitat territorial i cultural que va permetre que a partir del llatí es desenvolupés una llengua que va ser pròpia. Com va passar amb altres llengües, amb el castellà o amb el francès o amb l'italià. El català ha estat capaç de perdurar en el temps, tots els intents d'eliminar-lo. Amb la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714, Felip V imposà el decret de Nova Planta i la prohibició de l'ús del català. També va passar durant l'època franquista, durant la dictadura. I més recentment, amb els intents del Partit Popular i de Ciutadans d'eliminar el català com llengua vehicular de les escoles. Simplement com tres moments importants, però n'hi ha hagut, evidentment, molts més. La història, ja des de 1714, és plena d'exemples de l'abús i de l'espoli fiscal que l'Estat espanyol ha fet a Catalunya i segueix fent. El propi ministre Montoro reconeix un dèficit fiscal de 10.000 milions d'euros, tot i que les xifres de la Generalitat i els estudis que s'han fet a Catalunya comptabilitzen un dèficit molt superior que se situa a l'entorn dels 16.000 milions d'euros, que ve a ser entre un 8 i un 9% del PIB català, cosa que no passa a cap lloc del món. El mateix podríem dir de la inversió en infraestructures que l'Estat fa a Catalunya, clarament per sota de les que ens correspondrien per l'aportació en PIB que fa el nostre país. I això passa un any rere l'altre, independentment de qui governi Espanya, sigui el Partit Popular, sigui el Partit Socialista Obrer Espanyol. El desig d'autogovern, per tant, ve de llarg i té uns fonaments, com podeu veure, prou sòlids. En un intent d'avançar, des del diàleg, s'aprovà un nou estatut el 2006, que l'aprovà el Parlament de Catalunya i les Corts a Madrid, i va ser posteriorment ratificat pel poble català en referèndum, en aquella ocasió amb una participació del 48,9% i un 73,2% de vots a favor d'aquest referèndum, el que va representar un 35,7% de vot favorable respecte al cens, clarament per sota del més del 38% del vot del sí a la independència del referèndum de l'1 d'octubre. Però el Partit Popular, després d'una campanya de recollida de signatures per tot l'Estat, va presentar un recurs al Tribunal Constitucional junt amb el defensor del Pueblo, a instàncies de l'advocat de l'Estat, en aquell moment amb un govern governat pel senyor Rodríguez Zapatero, que va donar lloc posteriorment al 2010 a la sentència del Tribunal Constitucional que va retallar l'Estatut que havia estat aprovat i ratificat pel poble de Catalunya. Aquest ha estat un punt d'inflexió en què molta gent del nostre país va dir prou i va passar pantalla, la pantalla de l'autonomisme, per plantejar de forma clara i decidida el camí cap a la independència. No podem oblidar aquests fets perquè al darrere hi ha un gran esforç de diàleg, de pacte, que principalment el Partit Popular, però també el PSOE, es varen encarregar de dinamitar en la presentació dels recursos al Tribunal Constitucional. Des de 2010, que s'ha intentat de totes les maneres possibles i sempre al davant, de totes les maneres possibles i sempre al davant ens han posat la Constitució i el Tribunal Constitucional, un tribunal inquisidor, per bloquejar totes les vies de diàleg, de pacte i d'acord. En un món global i dins d'Europa és inconcebible entendre per què allò que s'ha fet a Escòcia o al Quebec, que és votar en un referèndum, no sigui possible aquí. El dret internacional reconeix el dret a l'autodeterminació dels pobles. Com va dir Nelson Mandela, el meu deure era desobeir una legalitat opressora de la llibertat del meu poble. Què hem fet tan greu? Què han fet el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart que sigui tan greu com per empresonar-los? Què varen fer de greu els gairebé 800 alcaldes que varen ser citats pel fiscal? Ens criminalitzen per permetre que la gent voti. No pretenem obligar ningú que voti sí a la independència. Volem que la gent voti segons la seva voluntat i el seu criteri. Com representants públics tenim l'obligació d'escoltar i donar resposta a les demandes de la nostra societat. En aquest cas, a Sant Celoni van votar l'1 d'octubre 7.483 persones, que són més de les que varen votar a les darreres eleccions municipals. I 6.871 varen votar que sí a la independència. Enfront a la democràcia, a votar ens trobem amb un estat encapçalat pel Partit Popular, PSOE i Ciutadans, que reprimeix violentament els ciutadans pacífics i que intervindrà l'autonomia. De fet, més que intervenir, faran un cop d'estat a l'autonomia, tal com en el seu moment ja va fer Felip V amb el decret de Nova Planta. Són uns altres temps, les formes i el contingut no són iguals, evidentment, però l'essència és la mateixa. Ens volen agenollats i derrotats, i volen fer desaparèixer la nostra llengua, el català. Volen espanyolitzar els nostres fills i filles, volen controlar els mitjans de comunicació, volen controlar les nostres institucions. Proposen destituir el president de la Generalitat i tot el govern, intervenir al Parlament amb dret a veto de les propostes que faci el Parlament. I ho volen fer saltant-se les lleis, perquè l'article 155 no permet aquest cop d'estat. Diuen que és un tema d'interpretació. També ho podria ser, doncs, fer un referèndum. Hi ha moltes veus del món acadèmic que interpreten que amb l'actual Constitució és possible fer un referèndum. Al final, és una qüestió política. Els problemes polítics requereixen solucions polítiques, però el PP, PSOE i Ciutadans han decidit renunciar a la política i recuperar l'essència de Felip V, de la mà del Borbó, Felip VI, i carregar-se les institucions catalanes i els seus representants escollits democràticament. Com metge, em varen ensenyar que per fer un bon tractament cal conèixer la causa, la diagnosi de la malaltia. El Partit Popular, Ciutadans i el PSOE miren cap a un altre lloc. No volen conèixer la causa del problema, la seva diagnosi, segurament perquè ells formen part de la causa del problema. Recordeu les declaracions que s'han fet en un munt d'ocasions per part del senyor Ibarra o el senyor Bono o el senyor Guerra, o com deia abans, recordeu els recursos del Tribunal Constitucional a l'Estatut del 2006. Som una nació amb la nostra història mil·lenària, la nostra cultura i la nostra llengua. I el nostre poble es troba en una situació d'indefensió davant d'un poder polític que controla els tribunals i els utilitza pels seus fins polítics. tenim dret a l'autodeterminació com a dret reconegut internacionalment. Per aquest motiu, el nostre grup votarà favorablement aquesta moció. I ara, si... Donarem la veu a Eduard Ballonesta per part del Partit Socialista.
Bona nit. El grup municipal del PSC de Sant Celoni i la Batllòria està en desacord amb el contingut de la moció presentada en aquest ple per l'equip de govern. En aquesta moció es posa en dubte els valors democràtics del nostre partit. No es pot dubtar de la trajectòria democràtica del Partit dels Socialistes de Catalunya, que ha demostrat durant molts anys el seu compromís amb l'autogovern de Catalunya. En aquests moments es tracta de buscar solucions i per aquest motiu instem el govern de la Generalitat a no tirar endavant cap mesura irreversible i unilateral, per tant que no faci cap declaració d'independència. El nostre grup municipal considera que no és el moment per prendre cap decisió que faciliti la ruptura i la confrontació, sinó de retorn a la legalitat establerta en el propi Estatut d'Autonomia. Tanmateix, considerem que és necessari la retirada de l'article 155 de la Constitució espanyola per fer possible una reforma constitucional amb la participació de tots els grups parlamentaris del Congrés, dels diputats i iniciar el treball a Catalunya per elaborar un nou estatut que doni resposta als anhels de la societat catalana. Per tant, no participarem a la votació d'aquesta moció. I per primera vegada en 38 anys d'història d'aquest consistori, el grup socialista abandonarà el ple. Moltes gràcies i bona nit.
Bé, intervenció, sí. Per part de l'Enric Saurí, de la CUP.
Bé, bon vespre a totes i tots. És trist, no?, trobar-nos en un dia, en un vespre així, amb aquestes característiques o amb aquestes connotacions, aquest fons tan fosc, no? De fet, ens ha tocat viure dies tristos que esperem que, en termes poètics, algun dia sigui més lluminós. En qualsevol cas, evidentment, la CUP votarà favorablement aquesta moció que avui s'ha portat en aquest ple. I el que volíem assenyalar és que el govern de Mariano Rajoy, com tots ja sabem, corrupte fins al moll de l'os, ha decidit liquidar l'autonomia de Catalunya. Rajoy ens diu que només suspèn els càrrecs electes rebels, però està clar que des del dia 20 de setembre, si no abans, l'autonomia catalana ha deixat d'existir. De fet, en termes estrictament democràtics, és a dir, ho entenem com allò que és la voluntat del poble, l'autonomia catalana va començar a laminar-se amb l'Estatut d'Autonomia del 2006, que, com recordareu, va ser retallat pel Tribunal Constitucional l'any 2010. Aquesta fou la primera fase de la desnaturalització de l'autogovern amb la participació activa del PSOE. I ara arriba la destitució del president i del Consell Executiu amb l'adhesió servil del PSC. Finalment, el PSC s'ha convertit en la Federació Catalana del PSOE. Els socialistes són en bona part culpables justament de la derrota de l'autonomia. Si fa un moment assenyalaven que ells havien estat els grans, des de la CUP, creiem que justament ells tenen una part important de culpa en la disfuncionalitat de l'autonomia de Catalunya. Si recordarem, fent una mica de memòria històrica, els socialistes primer es van enrocar en un antipujolisme ferotge, incloent-hi el suport a la LOAPA, que va ser conseqüència del primer intent del cop d'estat del 23F de 1981. Anys més tard, com recordareu, van combatre l'Estatut que havia promogut el president Maragall, a qui van fer la vida impossible, malgrat ser del seu partit i el primer president socialista català. Recordeu com va anar el procés estatutari? El primer atac contra l'Estatut de Maragall va venir amb el PP i Rajoy recollint signatures contra Catalunya. El segon va venir del Congrés Espanyol de la mà de l'especialista en ribots, Alfonso Guerra, i el pacte entre Zapatero i Mas per consensuar un estatut llimat. Era un atac des del Congrés i el govern. El tercer atac, i definitiu, després del vot afirmatiu en referèndum dels catalans i les catalanes, va venir del Tribunal Constitucional, que va negar la condició nacional a Catalunya i va inconstitucionalitzar el que li va semblar bé. Era un atac des d'un òrgan polític que es fa passar per Tribunal de Justícia. Finalment, en ple procés sobiranista, el PSC va deixar de defensar el referèndum com a solució democràtica al conflicte entre Catalunya i Espanya. Aquests darrers dies faran el ple el 15 quan esdevinguin els còmplices del PP i Ciutadans per implantar un règim policíac a Catalunya que comportarà la destitució del president i del govern elegits democràticament i de tots aquells alts càrrecs i també funcionaris que considerin desafectos al règim i la desnaturalització de les atribucions al Parlament de Catalunya. Una rabassada antidemocràtica de primer ordre. Un autèntic cop d'estat contra la voluntat del poble de Catalunya que es va expressar democràticament el 27 de setembre de 2015. Per cert, la catalana del PSC, Meritxell Batet, ha estat una de les negociadores del PSOE pel que fa a l'aplicació de l'article 155. Les darreres setmanes han estat riques en esperpents. El govern espanyol se salta la legalitat que invoca i decreta una situació d'excepció a Catalunya i una dictadura pseudoconstitucional. En ple segle XXI, sumisa i en el fons còmplice d'aquesta arbitrarietat, l'esquerra socialista subscriu la salvatjada a Catalunya i s'inventa una excusa vergonyant per tal de justificar que els socialistes s'alien amb la dreta nacional catòlica i franquista de sempre, amb el PP, la que diu quan s'hagi pacificat Catalunya es procedirà a una reforma de la Constitució que no es creuen ni ells. La integració del PSOE en el bloc repressor format per PP i Ciutadans ha estat, en darrer terme, completa i sense escletxes. No és només que un Alfonso Guerra l'hagués justificada preventivament des de fa mesos. No és tan sols que l'exministre Carmen Calvo s'avancés fins i tot al govern espanyol en l'anunci d'intervenció dels mitjans públics catalans per garantir-ne la neutralitat. És també el suport automàtic de Sánchez a l'anunci de Rajoy dissabte. No podia dar la espalda a Espanya. I la instantània mobilització dels barons, l'aragonès Lambán, l'andaluces Díaz, etc, etc, etc. Tots ells competint en zel per aplaudir la mà dura contra la Generalitat. En qualsevol cas, les conseqüències de l'arrenglerament del PSOE a favor d'aplicar l'article 155 són enormes. Després d'haver beneït a remolc del paper la suspensió de l'autonomia i la destitució del govern català, quina credibilitat té Pedro Sánchez per promoure una reforma constitucional de tipus federalista i per arrossegar-hi Rajoy? On queden les seves invocacions a l'estat plurinacional? I aquell reconeixement inscrit en la Declaració de Barcelona del passat juliol de les aspiracions nacionals de Catalunya? Quines aspiracions nacionals amb el Parlament amordassat, la Generalitat intervinguda i els Jordis a la presó? Aquest decret governamental, emparat per un senat de fireta que es va idear sense cap mena de control democràtic com a dispositiu de seguretat per les estructures de la dictadura, per això s'escullen els mateixos 4 escons a totes les províncies, primant les demarcacions castellanes més despoblades, i on, durant la primera legislatura constituent, el rei d'Espanya, el senyor Juan Carlos, va designar, dit, un total de 41 senadors, la majoria dels quals eren exjerarques falangistes i militars franquistes. És senzillament un cop d'estat amb aparença de legalitat. Té la justícia al seu favor. A l'estat espanyol la divisió de poders és inexistent, recordem-ho, i l'aval de la monarquia. Les forces de la reacció intentaran implantar a partir de divendres un règim per intentar sufocar per la via de la destrucció política i personal el sobiranisme. La pregunta que ens hem de fer és si l'estat espanyol és més important que la democràcia.
Per als militars franquistes, per als nacionals, del 1936 era evident que sí. Per als seus hereus del PP i Ciutadans, també. Però ara sabem que el PSC i PSOE defensar la unitat d'Espanya és molt més important que preservar l'autogovern català. Les dictadures són dictadures, encara que es facin veure que no són. Com els assassinats del Gal eren terrorisme d'estat. Qui va acceptar aquella barbaritat per combatre ETRA es pot empassar ara l'estat d'excepció que viurem els propers mesos. Qui va acceptar tenir 33.000 insumisos al servei militar a les presons espanyoles es pot empassar a tenir 3.000 o més demòcrates catalans a les presons, començant pels nostres companys Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Tots els cops d'estat comencen de la mateixa manera. Primer, se cessa el govern legítim. Després, es controlen els mitjans de comunicació i es tanca el Parlament. I, finalment, es depura l'administració dels elements subversius. Suposo que a partir de la implantació del nou règim, i desitjo que no sigui amb el vot favorable d'un antic president socialista de la Generalitat, començarà la persecució de persones, s'intentarà escapçar l'opinió pública i s'atacarà el sobiranisme com un delicte d'alta traïció a Espanya. Les forces d'ocupació es faran amb el control de les institucions sense passar per les urnes. Ara bé, el que sembla no saber l'Estat és que el poble català ja no hi ha govern ni estat espanyol que el pugui contenir, ni amb l'ajuda d'un PSOE convertit en aliat diligent de la dreta més monàrquica i reaccionària. La força de Catalunya no rau en el seu poder militar, que és inexistent, ni en la seva riquesa econòmica, que és molta i molt cobejada per les elites extractives de l'Estat. La força de Catalunya rau en la voluntat política d'emancipació generalitzada i decidida del seu poble en el seu conjunt. Rau en l'àmplia mobilització a través de les organitzacions socials i els partits polítics. Rau en la connexió entre aquesta societat i les seves institucions representatives que, havent reconegut el mandat del poble, l'executen. La cort madrilenya creu que s'enfronta a uns partits independentistes i ignora que s'enfronta a un veritable moviment democràtic com no n'hi ha cap més a Europa ni al món. El seu pla és simple: no negociar, humiliar i destruir aquest moviment, que la societat catalana no tingui nervi. L'Estat espanyol creu que censurant, reprimint, apallissant, processant i empresonant aconseguirà reduir Catalunya a la seva condició de colònia. Però no, el temps de la por i la submissió ha arribat a la seva fi. A aquestes alçades de la partida, després de la repressió de l'Estat del passat 1 d'octubre contra centenars de milers de catalans i catalanes que només volien votar, i amb la imminent aplicació de l'article 155, des d'aquesta tribuna fem una crida a la necessitat de seguir ampliant transversalment aquest moviment. Un moviment que ha aglutinat a gent de diferents procedències, extracció social, parles i ideologies. Fem una crida a tots els demòcrates de debò, aquells pels quals la democràcia no s'acaba en la Constitució, sinó que comença amb la voluntat popular. Fem una crida perquè es mobilitzin contra la violència desfermada per un estat antidemocràtic i totalitari. Fem una crida perquè els milions d'herois anònims que durant aquests anys han participat a les reiterades manifestacions pacífiques, a la realització d'una consulta popular com el 9-N i a l'exitós referèndum del passat 1 d'octubre continuïn mobilitzats al carrer per aturar l'atac a les legítimes institucions del nostre país. En aquests moments tan difícils, ara, més que mai, cal fer una crida a la fermesa, a l'astúcia, la capacitat d'organització i la intel·ligència. L'amenaça de l'Estat només podrà ser vençuda amb la determinació del poble. I en aquesta determinació no hi tenen cabuda ni els personalismes monopolitzadors ni els banys de masses, perquè en aquest moment històric tothom és més necessari que mai. No és el moment de màrtirs ni herois, és el moment d'un poble unit com un sol home. Des de la CUP animem el poble de Sant Celoni i la Vall d'Òria a participar continuadament i pacífica en totes les iniciatives que s'emprenguin els propers dies i setmanes des de la societat civil per tal d'assolir la República Catalana i l'inici d'un procés constituent que ens porti a un país que, per sobre de tot, prioritzi el benestar de tots els seus ciutadans. Aprofitem avui que aquest ple té més públic que habitualment per tornar a agrair, i ho farem les vegades que faci, falta públicament, a tots, sense cap mena d'excepció, els que han fet possible que avui estiguem davant les portes de la nova República Catalana. Moltes gràcies i fermesa.
Senyora Carmen Montes, d'Iniciativa.
Bona nit a tothom. Bé, està clar que la història l'escriuen els vencedors i d'opinions n'hi ha moltes de la història i de lo que passa dels darrers temps, no? I més a més ara mateix en la situació que estem a Catalunya. El que és evident també és que n'hi ha molts punts de vista a la societat catalana. Potser aquí, o depèn de l'àrea que es mogui, una persona pot trobar més un tarannà independentista o no. El que és evident i que ningú pot negar és que n'hi ha diferents punts de vista i no tothom és independentista. Llavors, nosaltres en aquest sentit havíem aportat al ple una moció més integradora que es pogués ser votada contra el 155 per tots els grups, inclosos els del PSC. Aquesta moció s'està aprovant en altres municipis per PSC, per Esquerra Republicana. Aquí s'ha negat entrar aquesta moció. S'ha seguit en la moció de clar caràcter independentista de l'Ajuntament de Sant Celoni. Per aquesta raó nosaltres votarem en contra de la moció, encara que vull llegir la meva, perquè tingueu en compte que n'hi ha molta diversitat d'opinions respecte a la situació política que està vivint Catalunya en aquests moments. Com que tenim públic i podem parlar, doncs diré la meva moció, d'acord? Vinga. Bé, aquesta moció també demana, com la presentada, una moció de rebuig a la suspensió de l'autonomia de Catalunya i en defensa de l'autogovern. El Consell de Ministres de dissabte 21 d'octubre de 2017, previ acord amb el PP, PSOE i Ciutadans, va acordar mesures d'excepcionalitat en aplicació de l'article 155 de la Constitució per a ser elevades al Senat per a la seva aprovació. L'activació d'aquest mecanisme, inèdit en la història política recent, suposa la suspensió de l'autogovern de Catalunya amb mesures com el cessament del president i el vicepresident del govern, dels consellers que integren el Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya, la Direcció de Seguretat Pública de Catalunya, controlant el cos de Mossos d'Esquadra, que poden ser substituïts per efectius de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. L'assumpció de les funcions de govern i administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i del Centre de la Seguretat de la Informació de Catalunya, també la intervenció dels mitjans públics de Catalunya, TV3 i Catalunya Ràdio, i control i limitació competencial legislativa del Parlament de Catalunya, el que se li impossibilita d'exercir el control dels òrgans de govern provisionalment Catalunya, que correspon al Senat, i se li imposa una censura prèvia en el debat polític. Dites mesures han subvertit la legitimitat dels representants escollits pel poble de Catalunya a la implantació d'una convenció tecnocràtica imposada que no representa l'expressió de la voluntat popular. Un govern tècnic guiat i dirigit pel govern espanyol amb objectius imposats des d'una concepció de l'Estat que separa més que uneix i amb un evident perill d'involució del nostre model de societat. Un conjunt de mesures a executar contràries a la Constitució que s'invoca i en especial als drets de participació política, de les llibertats d'informació i d'expressió i el de l'autonomia de les nacionalitats i regions. En definitiva, aquest acord representa la fallida de l'ordre constitucional i és un atemptat antidemocràtic al nucli essencial del dret a l'autonomia del nostre país. L'actitud beligerant i d'humiliació cap a Catalunya per part del govern de l'Estat espanyol forma part de la incapacitat endèmica del PP i Ciutadans, però també de PSOE, acceptar l'autèntica naturalesa plurinacional de l'Estat i, per tant, d'afrontar des del diàleg polític aquesta realitat per a ells molesta i tanmateix innegable i necessari per abastir un model d'Estat de reconeixement de les nacions. El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat d'autogovernar-se amb l'objectiu de constituir un país fonament en el progrés, la sostenibilitat, la justícia social, la igualtat de tota la ciutadania i de reforçar la cultura pròpia i la identitat col·lectiva. Catalunya avui és producte de moltes lluites compartides, individuals i col·lectives, de persones amb orígens i sensibilitat diverses que han compartit el repte d'assolir el reconeixement de Catalunya com a nació i el seu caràcter de subjecte polític i jurídic. No estem disposats a renunciar ni al nostre autogovern ni a votar el seu futur. Per això, davant d'aquesta agressió, l'única resposta possible, independentment de la nostra posició política i de no compartir el full de ruta del govern, és donar suport a les nostres institucions, treballar per una democràcia i un país de qualitat i defensar la voluntat de la majoria de la societat de Catalunya de votar en un referèndum reconegut, inclusiu i amb garanties. L'1 d'octubre no pot substituir el referèndum que Catalunya necessita. Les condicions d'excepcionalitat en les que es va desenvolupar van impedir que aquests complissin amb les estàndards internacionals. Com a conseqüència, no és circumstància habilitant per declarar unilateralment la independència i podria instal·lar una profunda divisió en el si mateix de la societat catalana. Rebutgent l'immobilisme i la lògica recentralitzadora, però també les iniciatives unilaterals, perquè poden conduir Catalunya a una greu esquerda social. En aquest moment d'amenaces i d'agressions sense precedents, el món local és bàsic de la vertebració nacional del país i de la seva cohesió social i territorial, ha de ser una sola veu en la defensa d'una causa col·lectiva, la dignitat de les institucions de Catalunya i del nostre autogovern, perquè està en joc també l'autonomia local i la seva despossessió política. La societat catalana reaccionarà amb fermesa en defensa del nostre autogovern i en contra de la suspensió de les nostres institucions. Les reaccions d'organitzacions socials i de la ciutadania ha de ser contundent i cívica. Des de la imposició i de la força no es podrà resoldre la major crisi política, territorial e institucional de la democràcia que ha de tenir una solució política negociada. Per això és necessari que mai promoure i articular la unitat del conjunt d'institucions polítiques catalanes, forces polítiques, agents socials i entitats i organitzacions per donar una resposta des del civisme al segrest institucional, defensar el nostre autogovern. Tot i la indignació que ens provoca les actuacions que venen de lluny des de l'autoritarisme de determinades forces polítiques de l'Estat espanyol, cal reiterar que només el diàleg i la democràcia seran les eines per superar la crisi territorial i institucional més greu des de 1978. Defensar l'autogovern de Catalunya constitueix l'expressió unitària de les aspiracions de Catalunya i el nostre horitzó de futur com a país. En virtut d'aquestes consideracions, proposàvem al ple els següents acords: rebutjar l'aplicació de mesures excepcionals derivades de l'activació de l'article 155 de la Constitució que suposa trencar l'autogovern de Catalunya, exigir al govern de l'Estat espanyol que desactive les mesures de suspensió de l'autogovern de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució i retorni les competències segrestades per a recuperar la normalitat democràtica del nostre país, articular una resposta unitària des de les institucions democràtiques amb tots els partits polítics, els ajuntaments, sindicats, associacions empresarials i la societat civil en defensa de l'autogovern, coherent amb els valors i principis que garanteixin la cohesió social del nostre país. En cinquè lloc, exigir la llibertat immediata de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, empresonats per defensar les seves idees des de la llibertat i la democràcia. Així mateix, procedir a arxivar totes les causes obertes judicialment com a reacció política davant de les diferents mobilitzacions i processos participatius. Exigir també la retirada dels efectius policials del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil enviats de manera expressa a Catalunya per impedir votacions de l'1 d'octubre i que romanen encara al nostre país, instar el govern espanyol que obri el diàleg amb la Generalitat de Catalunya i en conjunt d'actors polítics per buscar solucions polítiques democràtiques al conflicte, unes solucions que permetin a la ciutadania catalana decidir el seu futur en un referèndum. Instar a la Comissió Europea a la promoció d'una mediació política internacional imparcial que permeti trobar vies de diàleg que superin les solucions unilaterals. Preservar la cohesió social i la convivència cívica i democràtica des de la diversitat i pluralitat i els valors existents al nostre país. I en últim lloc, traslladar aquests acords als presidents del govern de l'Estat espanyol, al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, al president del Parlament Europeu, als grups polítics del Congrés, Senat, Parlament de Catalunya, Parlament Europeu i a les entitats municipals de Catalunya. Aquesta moció la vaig presentar dimarts. La contesta ha sigut que no es podia acceptar. Jo penso que era perfectament viable haver unificat els criteris i poder haver votat conjuntament una moció en aquest tarannà d'unificar forces. Se m'ha comentat que no es podia acceptar, que es mantenia la que deia el govern de l'Ajuntament de Sant Celoni, amb una clara variant independentista. No he dit el punt 3, Magalí. Llavors, ho he exclòs expressament i llavors penso que en aquesta situació nosaltres, en aquesta moció que es presenta amb uns punts clarament independentistes, no ho podem acceptar i votarem en contra. Per altra banda, espero i desitjo que el president Puigdemont, que ara mateix està reunit amb el seu govern, decidint el que farà, pensi exactament, o sigui, si està decidint el futur de tots nosaltres. Estem tots posicionats en una situació política que ens determina pel nostre caràcter, per la nostra situació, per la nostra història. El que passa, ja ho vaig dir a l'anterior ple, personalment el que més em preocupa és la fractura social en famílies, en grups, la situació que es genera amb aquest enfrontament. És la meva opinió personal, sincerament, i que em facin dir que em calli tampoc m'agradaria gaire. I jo amb això acabo. Bona nit.
Bé. Gràcies, Carmen. I ara li passo la paraula a la Magalí, com a representant d'Esquerra Republicana.
Bona nit a tots i totes. Primer de tot comentar-te, Carmen, doncs, perquè bueno, ens has fet al·lusió, era comentar-te doncs, que nosaltres des d'Esquerra Republicana hem valorat la moció, però no hi estem d'acord. Sí que podríem haver-hi punts doncs, que hi estem d'acord, sobretot amb l'alliberament dels Jordis i amb l'anul·lació de l'article 155, però sobretot el que és el fons de la moció. Nosaltres, el dia 1 d'octubre, per nosaltres va ser molt important, perquè va ser una de les... l'única manera doncs, que vam trobar de poder dir la nostra opinió tant era sí, no o abstenció i llavors en aquest sentit des d'Esquerra ho hem valorat i nosaltres ens mantenim en aquesta moció. Nosaltres aquesta moció votarem que sí i bueno, ara us llegiré l'argumentari doncs, que hem preparat des d'Esquerra. Dissabte passat, el Consell de Ministres, amb el president Rajoy al capdavant, va aprovar una sèrie de mesures a l'empara de l'article 155 de la Constitució espanyola, que en el cas de ser aprovades pel Senat i després fossin aplicades, suposarien ser una absoluta aberració jurídica, ja que les mesures proposades suposen la destrucció de l'autogovern de Catalunya, la destrucció de les institucions catalanes, unes institucions que ho ve recordar que existeixen des de molt abans de la Constitució del 78, encara que molts ens vulguin fer creure que les nostres institucions existeixen gràcies a la Constitució i amb l'Estatut d'Autonomia, la destrucció de l'Estatut d'Autonomia, aprovat pel Parlament de Catalunya, refrendat pel poble de Catalunya i sancionat i promulgat pel propi Estat, i vulnerant la pròpia Constitució. Com sabem, l'Estat sempre ha interpretat de forma molt restrictiva la pròpia Constitució. Després que el PP hagi convertit el Tribunal Constitucional en la tercera cambra parlamentària, com a exemple més característic tenim el dret de negar allò que permet la pròpia Constitució i, en canvi, ara vol utilitzar l'article 155, un article que la seva missió és dur advertiment a les autoritats de les comunitats amb una interpretació extensiva que vulnera diversos preceptes de la pròpia Constitució i que va més enllà, fins i tot de les atribucions que els propis pares de la Constitució li van donar. Ja que durant els debats de les esmenes a la Constitució es va votar treure finalment del text l'opció que el 155 servís per perdre les competències del president d'un dels territoris, una hipòtesi que inicialment sí que estava contemplada. Per tant, l'aplicació de l'article 155, tal com està plantejada, va clarament molt més enllà dels motius pels quals va ser redactada i, per tant, és una aplicació clarament il·legal i legítima, un veritable cop a la democràcia, un cop d'estat clarament. Amb aquest cop d'estat pretén liquidar els drets territorials que reconeix el títol 8è de la Constitució i que també d'una tasca es carrega l'Estatut, d'una tacada es carrega l'Estatut, la norma on és concreta l'ordenació institucional pròpia de Catalunya, les competències legislatives i la garantia de no intromissió de l'Estat en els afers institucionals i l'acció de govern de la Generalitat de Catalunya. Però, a més, l'aplicació de l'article 155 que han plantejat vulnera frontalment l'article 152 de la mateixa Constitució. L'article no només permet la modificació dels estatuts pels procediments que ells mateixos regulin i prevé el referèndum. I no podem passar per alt que aquest cop d'estat ha estat pactat entre el govern espanyol, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciutadans. Ens diran que és legal, que forma part de la normalitat democràtica, com també ens van dir que estomacar àvies octogenàries formava part d'una excel·lent i impecable actuació policial. Aquest cop d'estat no és només contra les institucions i les llibertats dels catalans i de Catalunya, és en contra dels propis fonaments de la convivència social que exigeixen a l'estat espanyol que regeixen a l'estat espanyol des del 1978. Per tot això, des d'Esquerra denunciem i per descomptat rebutgem les mesures proposades pel govern de l'Estat, el cessament del president, del seu govern i la retallada dels drets i prerrogatives del Parlament de Catalunya. No hi tenen cabuda en l'article 155, tal com han dit anteriorment, ni en cap dels principis generals de qualsevol marc jurídic constitucional existents. Aquesta defensa de les nostres institucions d'autogovern que tanta gent que ens ha precedit han defensat des de Prat de la Riba, que va impulsar el primer autogovern de Catalunya, des del decret de Nova Planta, amb la Mancomunitat, i els presidents Macià i Companys, que van impulsar la institució de la Generalitat amb moltíssimes similituds de com és aquesta institució ara, i els presidents Irla i Tarradellas, que van mantenir la institució a l'exili. Tots ells ens han de fer valents per defensar ara més que mai això no va de si estem a favor de la independència o en contra, o de si votem aquest partit o aquell altre. Això va de defensar els drets fonamentals i les llibertats d'un poble. No podran governar-nos amb un suport popular que no arriba al 10%. No se'n sortiran. El país els demostrarà que no tenen cap legitimitat democràtica per impulsar aquest cop d'estat. Ara més que mai hem de defensar les nostres institucions i ara més que mai cal declarar en seu parlamentària la decisió adoptada pel poble de Catalunya l'1 d'octubre. És evident que estem en temps difícils, que és tot molt complicat, però el poble català i els catalans tenim força, tenim esperança i tirarem endavant. Gràcies.
Bé, és evident que aquest ple té tot el sentit que s'hagués convocat. El que està passant al país i la transcendència d'allò que estem visquent justifica, crec, perfectament que s'hagi fet un ple extraordinari. Vull deixar clar que en aquest ple es pot expressar qualsevol idea i qualsevol opinió i per això hi som. I en cap cas no entenc el per què algú hagi de marxar del ple, perquè entre altres coses no els hi permet escoltar les opinions dels altres. I permeten, Carmen, sols un comentari. És cert que les dues mocions tenen elements comuns. Tenen el rerefons de la filosofia és diferent, eh? I entenc que la moció que s'ha portat a votació té un punt, el primer punt, que tingueu un, feu des del vostre partit una valoració diferent. Al final és un punt que posa en valor el que ha estat el referèndum de l'1 d'octubre i el resultat de l'1 d'octubre. Però, en canvi, és clar el posicionament respecte al 155. Jo et demanaria o et proposaria o et suggeriria que et plantegessis una abstenció, perquè al final et dona l'opció de reconèixer també d'alguna manera aquest 155, perquè crec que no estaríem tan allunyats. Al final, el primer punt, el que planteja és reconèixer el que és el referèndum que es va fer l'1 d'octubre i, per tant, té un rerefons democràtic, crec, també important. En fi, en qualsevol cas, m'ha semblat que en els moments que estem, per la transcendència que té tot plegat, pel teu posicionament i el teu plantejament, em semblava que aquesta podia ser una opció i he volgut també posar-la sobre la taula i comentar-la.
Gracias por tu opinión, pero de momento opino yo y es que es negativa, ¿vale?
Perfecte, doncs moltes gràcies i donaríem... Perdó?
Res, un segon.
Sí? Només Jaume, sí. Jaume Turón, de la CUP.
Carme, jo, de la vostra moció, clar, quan diu que l'1 d'octubre no pot substituir el referèndum que Catalunya necessita, trobo surrealista considerar que una votació que ha mobilitzat a 2.300.000 persones amb unes condicions extraordinàries, ara els diguem que això no val per res. I en conseqüent, dius que les condicions d'excepcionalitat en les que es va desenvolupar van impedir que aquest complís els estàndards internacionals. Bé, és que els estàndards internacionals no admeten que la gent sigui perseguida per votar, hagi d'idear-se subterfugis per tenir les urnes i hagin de fugir corrent amb les urnes per no ser apallissats per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, o sigui, els cossos de seguretat que teòricament vetllen per ells. Llavors, quan hem llegit això, ho hem trobat que era infumable en el sentit de la moció. La resta, comprem gairebé el 80%.
Bueno, però com no m'heu comunicat res, doncs pues, tampoc no hem parlat res. O sigui, això és urgent, t'envien la moció, cadascú està en la seva posició, tothom sap qui és la posició de l'altra, tenim arguments per rebatir-ho tot, cadascú, ja ho he dit al començament, la història l'escriuen els que los ganen i cada uno tiene su visió i su sensació i su sensibilitat i això està mateix, ara mateix està en la societat, està dintre de les cases, dintre de les escoles, tothom parla del mateix, d'acord? I llavors això, doncs bé, cadascú té que agafar la seva posició i les nostres ja les sabem.
Bé, per tant, serien 12 vots a favor, un vot en contra, 11? Ah, perdó, sí. 11 vots a favor, un vot en contra i 4 regidors que han sortit del ple. Bona nit.